9 i 21 minuts, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui és dimecres i, per tant, tenim amb nosaltres els representants dels partits polítics en presència. El ple, Jordi Puigneró, de Convergència i Unió, Bruno de Salvador, del Partit Popular, Michael Cáceres, del PSC, Roser Casamitjana, d'Iniciativa, i Guim Pros, de la CUP. Molt bon dia al 5.
Bon dia.
Ahir vam conèixer que Sant Cugat tindrà un observatori de l'habitatge que permetrà obtenir dades del parc immobiliari de la ciutat, les seves característiques i realitat. Això s'ha donat a conèixer en la Constitució de la Taula per al Dret de l'Habitatge, que s'ha formalitzat aquest dimarts amb la participació dels agents socials i el compromís de reunir-se cada 3 mesos amb l'objectiu d'intentar trobar solucions per evitar els desnonaments i també per facilitar al màxim l'accés a l'habitatge. He fet aquesta petita introducció, aprofitaria que els tinc aquí per demanar una valoració de tots els partits polítics sobre la Constitució de la Taula i el naixement d'aquest observatori, i sobretot que em diguin, des del punt de vista del seu partit, quines oportunitats i quins riscos també ofereix aquesta nova taula, si això ens servirà per intentar donar sortida als problemes que tenim de desnonaments i també per intentar buscar mesures que permetin que tenir un habitatge no sigui un drama per a part de la ciutadania. Els demanaria una intervenció inicial i després, en tot cas, ja empalmarem amb un tema més genèric sobre aquesta qüestió, la Iniciativa Legislativa Popular que vol presentar la plataforma d'afectats per la hipoteca i també la intervenció ahir de la seva portaveu Ada Colau al Congrés, i després en farem una petita introducció, però intentarem anar des del més local al més general. En tot cas, que comenci Convergència i Unió, fem la ronda inicial de més gran a més petit en presència al ple, i després també en la segona part de la tertúlia voldria parlar amb vostès dels diversos casos de corrupció i la desafecció política que això està general. Que comenci Convergència i Unió, Jordi Puigneró.
I doncs trobo que és molt positiu que Sant Cugat tinguem una taula de l'habitatge per analitzar i tractar aquells temes relacionats doncs, amb aquesta problemàtica que tenen algunes persones de la nostra ciutat. Per tant, benvinguda sigui la taula, benvinguda sigui aquest fòrum on poder analitzar doncs, amb els diferents actors doncs, totes les problemàtiques d'habitatge de la ciutat. Però en tot cas, a mi m'agradaria fer una reflexió que va una mica més enllà. Al final el problema de l'habitatge és una conseqüència. El problema que tenim en aquests moments al nostre país és l'atur. Quan tenim gent aturada, gent que està a l'atur, és gent que després no pot pagar el seu lloguer, no pot pagar la seva hipoteca, i això genera el problema de l'habitatge. Per tant, crec que està molt bé aquestes iniciatives, però que on hem de focalitzar tots els esforços i on hem de, diguéssim, doncs, els governs intentar estar posant mesures i remeis és en el fet de que doncs, les nostres joves no troben feina i a més tenim una taxa d'atur que és la més alta de la Unió Europea. I això sí que és un gran problema de país i un gran problema que després genera molts altres problemes, entre ells el de l'habitatge.
Bruno Salvador, del Partit Popular.
Sí, buenos días. Bueno, coincido con la valoración que se hace desde Convergencia y Unión en este sentido, pero sí que me gustaría apuntar también algún otro punto, ¿no? Es decir, ayer se abordaron muchos temas, se hablaron de modificaciones legislativas, se habló de, bueno, de diferentes, la responsabilidad de las diferentes administraciones, y es verdad, pero yo creo que como ayuntamiento nos tenemos que plantear, es decir, qué podemos hacer nosotros sobre este tema, y la respuesta viene a través de Promusa, ¿no? Es decir, Promusa se encuentra, bueno, con una actividad de edificación y urbanización pues que ha caído drásticamente en los últimos tiempos. El futuro no es muy, no podemos ser muy optimistas de cara al futuro tal como está el panorama económico. Entonces hay que replantear la táctica. Ayer creo que fue Cáritas o Cruz Roja que ponía encima de la mesa decir, oye, hay unos alquileres de 500 euros sociales, pero es que ya no son alquileres sociales, y hay gente que es que se le va la pensión no contributiva que recibe, ¿no? Entonces yo creo que hay que priorizar, como siempre, qué nos interesa como ayuntamiento destinar al del presupuesto público y qué no es prioritario. Entonces aquí yo creo que sí que es necesario hacer una reflexión por parte nuestra.
PSC,
sí,
Michael Cáceres.
Que des del Partit Socialista estem d'acord que és positiu haver creat aquest observatori, però és un primer pas. Vull dir que està clar que la situació és la que és. És cert que el que han dit els companys, que el problema principal és l'atur.
A veure, és que tenim un petit problema amb el micro. Senyor Cáceres, intentarem solucionar-lo perquè si no l'haurem escoltat des del principi. Ara sembla que s'escolta millor. Si vol tornar a començar.
Bueno, bàsicament resumint, creiem que és positiu i estem...
A veure, intentarem, ara li passen el del Partit Popular i ara ho intentem arreglar, si us plau, si algun tècnic em pot ajudar en aquest aspecte. Quan vulgui.
Creiem que és positiu, d'acord amb els companys de Convergència i del PP i crec que també la resta de companys de la taula. Bueno, és un pas més, a més no és la solució. També és cert que des dels ajuntaments les competències són limitades, però també som els que estem més a prop de la gent que està patint les conseqüències de l'atur i de tot el que... L'atur, que és la principal conseqüència de la crisi. És cert que la situació absurda de que hi ha gent que la fan fora del seu pis i resulta que aquest pis després no es pot vendre i bueno, vull dir que hem de donar solució a això, a aquest absurd. S'ha de parlar amb els bancs i hi ha com a terrassa l'experiència que al final el banc se n'adona que traient a la persona del seu habitatge no té cap sentit perquè després el pis es queda buit. O sigui, s'ha d'evitar aquestes situacions. I jo crec que és bo que entre tots haguem trobat un acord per començar a treballar en aquest sentit a Sant Cugat, que cada cop hi ha més famílies que tenen problemes per pagar la seva hipoteca.
Iniciativa, Roser Casamitjana.
A veure, jo crec que diferenciaríem el que és la constitució de la taula per l'habitatge, que evidentment és sumament positiva. Tu preguntaves si pensàvem que això resoldria el problema dels desnonaments. Jo crec que no, i ahir va quedar clar. Penso que una taula que pretén posar sobre la taula, i valgui la redundància, problemes, però que es reunirà un cop cada 3 mesos, és difícil que pugui resoldre els problemes immediats que determinades famílies tenen amb els desnonaments. No obstant això, doncs jo crec que és positiva i... per mi va ser positiva la intervenció majoritàriament doncs, del representant dels afectats per la hipoteca i de la representant de Càritas, que jo crec que van posar d'una manera oberta, sincera i d'una manera molt correcta la problemàtica que, no, tot i no veient-se massa, existeix també a Sant Cugat. Pel que fa a la creació de l'observatori, que era un dels punts de la taula però no l'únic, jo t'he de confessar que inicialment no sabia massa bé com aniria tota la història. Bé, cal ser optimista, cal pensar que serà bo, que podrà oferir solucions. De totes maneres, a mi no em va quedar clar doncs, com funcionaria, quan s'organitzaria, qui el portaria, qui el dirigiria, on estaria ubicat, etc. Ja sé que són dades tècniques, que potser doncs, ja ens les faran arribar en el seu moment, però que ahir a mi no em va quedar clar. I només per acabar, em va cridar l'atenció que davant la participació o les explicacions, diríem, clares i contundents de Càritas i dels afectats per la hipoteca, els representants de les entitats bancàries, que si no m'equivoco n'hi havia 3, doncs no van dir res, és a dir, no van donar cap opinió, no van oferir cap possible solució i malgrat que van ser, diríem, interpel·lats d'una forma directa o indirecta i no van aportar res. Sí que ho van fer en canvi la representant del Col·legi de Procuradors i d'Advocats, que jo crec que estan fent en aquest sentit doncs, una feina i una labor que sí que pot donar molts fruits.
La CUP, i tanquem aquest torn inicial.
Sí, bon dia. Bé, d'entrada... ho han dit tots, benvinguda a una taula que serveixi per debatre el que ja fa temps que és un drama de considerables conseqüències. El que és evident, però, per una altra banda, és que l'Ajuntament ja fa temps que ofereix la possibilitat de participar en diferents àmbits i des de molts punts de vista, multitud de taules, comissions de treball, etcètera. El problema és que aquestes altres taules que no són la d'ahir, en certa manera, si no serveixen massa de res o serveixen poc, doncs, com qui ve la cosa, doncs mira, te'l faràs, perquè acostumen a ser sobre cultura, sobre i més o menys, doncs, el problema és que ahir s'estava abordant un tema que ho he comentat al començament. Estem parlant d'un drama social i que aquesta taula no serveixi massa de res no pot ser. Jo crec que ho ha comentat la Roser, la plataforma d'afectats per la hipoteca, Càritas, el síndic, van posar damunt la taula tot un seguit de realitats que jo crec que tots plegats ens devien fer pujar els colors, a més d'un sobretot. Ho ha comentat la Roser, les 3 persones responsables de diferents bancs que estaven allà i només apuntaven i la veritat és que no van obrir la boca ni van aportar solucions. jo crec que també es va posar palesa una cosa, i ho va comentar el Julià, d'Afectats per la Hipoteca, i és que els tempos polítics són molt diferents dels tempos de la realitat de la gent del carrer, i ho aconseguim que les dues coses vagin lligades, amb aquest, si més no en aquest aspecte, en el del problema de l'habitatge, o no, no ens en sortirem, i estem parlant de deixar gent al carrer. L'Observatori de l'Habitatge, ho ha comentat la Roser, sí, segurament servirà per aportar informació, per tenir dades sobre la taula. Ara bé, calen solucions immediates, calen solucions pràctiques, reals, i el Bruno ho apuntava, i estic d'acord, segurament passen per Promusa, en el sentit de que, i és una de les possibles solucions, que l'habitatge social que planteja Promusa es plantegi realment, a part d'oferir-ne més, baixar el preu, perquè actualment no, hi ha molta gent que no hi arriba.
Algun comentari més sobre la situació de l'habitatge?
No, jo només volia,
només volia
fer constar, o potser ratificar, la intervenció del síndic, que jo crec que va ser molt contundent en molts aspectes, tant en quant al que fa referència a l'actitud dels bancs, per dir-ho d'alguna forma, però sobretot també el que feia referència a la llei hipotecària. Ell va considerar que aquest era un dels claus on s'havia de donar una llei hipotecària que és de principi de segle i que caldria canviar. I crec que això és una de les coses que es pretenia, o que pretén l'Anna Colau amb el seu discurs.
Ara farem una referència al Partit Popular, que havia demanat un torn.
Sí, no, una pequeña mención. A ver, es decir, yo creo que como ayuntamiento, nosotros tenemos que hablar como ayuntamiento, ¿no? Entonces, está muy bien que si los bancos, que si la ley hipotecaria, la ley de enjuiciamiento civil, vale, de acuerdo, pero no está dentro de nuestro ámbito esto. Nosotros tenemos que hablar, nosotros como ayuntamiento, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? Y repito, es un tema de prioridades, es decir, se está dando unos alquileres Promusa que ya no son alquileres sociales, tal como está el mercado inmobiliario, ya son más alquileres de mercado que alquileres sociales. Entonces hay que replantear, es decir, dónde está yendo, es decir, hasta qué punto tiene una virtualidad práctica Promusa. ¿Realmente está haciendo una verdadera política social? La está haciendo, no hay que, es decir, no hay que ser tremendista, se está haciendo, pero bueno, por ejemplo, se apuntó un dato, es decir, el 7% de las viviendas son para en situaciones de urgencia. ¿Está correcto a día de hoy tener un 7% de las viviendas para situaciones de urgencia? ¿No tenía que ser un 15%? Es decir, son cosas que nosotros como ayuntamiento sí que tenemos ámbito competencial para abordar el tema. Y abordar la modificación de la ley hipotecaria, que si el Banco Santander tiene que hacer esto o lo otro, se puede presionar y está muy bien, porque gracias a las presiones se cambian las cosas, pero lo prioritario es nosotros como ayuntamiento qué podemos hacer para solucionar el problema.
Sí, a veure, jo crec que les dues coses són importants. O sigui, perquè al final des de l'Ajuntament només podem posar parxes. El gran problema de fons precisament rau, u, he explicat abans, que estem patint un atur galopant, que fa que moltes famílies i moltes persones, doncs, ja no és que no puguin pagar, és que no poden ni pagar-se el menjar. Per tant, com es podran pagar un habitatge, ni que sigui social? És que no se'l podran pagar, ni que sigui un lloguer ridícul. Per tant, aquest és un problema que ens hem de fer mirar com a país, i aquest és un dels problemes que hem de, des de totes les administracions, posar-hi la carn a la graella. No podem ser, o no pot ser, que ens estiguem allà focalitzant en com solucionem aquest lloguer de ser una mica de ser 20 euros més alt o 20 euros més baix, quan ens estan passant uns elefants per darrere, que no ens estem ni adonant que el problema són els elefants, no és això, no? Això és una conseqüència directa, com és també la conseqüència que té aquesta crisi respecte a molts elements fonamentals de l'estat del benestar. Un és l'habitatge, l'altre és poder, diguéssim, menjar, poder pagar-se les necessitats més bàsiques que ha de tenir una família. I per tant, els ajuntaments, en aquest sentit, podem ajudar, hem de mirar d'ajudar, però al final només podem posar, en molts casos, parxes. Les grans reformes que s'han de fer aquí en aquest cas és, en primer lloc, evidentment, revisar la llei hipotecària, jo crec que això toca, i en segon lloc, en primer lloc, solucionar el problema de l'atur al nostre país, i després anar solucionant altres temes derivats, diguéssim, de la problemàtica general d'atur. I això és el que ens hauríem d'estar preocupats en aquests moments els polítics.
CUP.
Una cosa molt petita, en tot cas, llançar, que acostumem a ser crítics, però en tot cas trencar una llança cap a la feina que s'està fent des de serveis socials a l'Ajuntament, que a més es troben en una realitat que quan la gent va allà a demanar ajuda en la qüestió de l'habitatge, es troben, topen amb la realitat de Sant Cugat, i la que s'ha apuntat aquí, la que s'apuntava ahir, que malauradament molts els han d'enviar a viure a Rubí, els han d'enviar a viure a Cerdanyola, perquè és a... és on el preu de l'habitatge està bastant per sota que a la nostra ciutat, que no està ni a mig quilòmetre d'aquestes. Per tant, no sé, serveis socials està fent molt bona feina, però vigilem, perquè segurament, si més no en el tema de l'habitatge, la feina que està fent es topa amb la realitat de Sant Cugat i no la poden acabar de lligar.
Mentrestant, ahir la plataforma d'afectats per la hipoteca va fer acte de presència al Congrés, representada per la seva portaveu, Ada Colau. L'activista hi va anar amb l'objectiu de defensar les propostes de mínims de la iniciativa legislativa popular que reclama que la cambra debati la dació en pagament retroactiva, la moratòria dels desnonaments i el lloguer social. Ho va fer davant de la Comissió d'Economia i Competitivitat. Va haver-hi algun episodi polèmic, per exemple, el vicepresident general de l'Associació Espanyola de la Banca va acusar-lo de parlar en condició de criminal i no d'expert, i Ada Colau va avisar que si s'esgoten les vies per aconseguir l'adhesió en pagament, els ciutadans, i cito textualment, assenyalaran pel carrer els diputats que no donin suport a la ILP. També els voldria demanar una opinió sobre aquesta qüestió, si els seus partits, si els que estan representats en aquest cas en el Congrés, donaran suport a aquesta ILP, i sobretot si veuen possible el fet que hi hagi aquesta dació en pagament retroactiva, que des de molts sectors es reclama com a possible solució per intentar salvar les situacions de persones en una situació desesperada, valgui la redundància. Comencem també una ronda inicial, si volen.
Jo no sé què acabarà fent el meu partit, però jo personalment el que sí puc dir és que jo estic a favor de la dació en pagament
retroactiva.
Retroactiva,
ho dic perquè l'adjectiu en aquest cas és molt important.
Aquí hauríem de ser molt conscients del que vol dir això, perquè és molt fàcil llançar paraules i llançar propostes i veure les conseqüències que això pot tenir, no? Primer lloc, a veure, perquè ens entenguem, si existeix la dació en pagament, automàticament el que ens passarà és que ens apujaran els interessos, i per tant els bancs no ens donaran els diners per comprar un pis, perquè evidentment és un risc pel banc, i per tant el banc, que no són tontos, el que faran automàticament és, vostè vol demanar un préstec per comprar un pis, amb l'opció de deixar un pagament, doncs haurà de pagar un interès més alt, perquè jo assumeixo més risc deixant-li els diners. Per tant, això què vol dir? Voldrà dir que hi haurà menys gent que es podrà comprar un pis. O sigui, si fins ara estàvem tots acostumats, en els darrers 10 o 15 anys, on l'opció era comprar-se un pis, doncs haurem de fer com fan altres països europeus, on l'opció majoritària és el lloguer, que no em sembla malament, que no em sembla malament. Per tant, jo, a favor de la dació en pagament, hi estic totalment d'acord, perquè crec que minimitza el risc de tothom, minimitza el risc de les persones que potser no poden, per la seva capacitat d'ingressos que tindran al llarg de la seva vida, realment doncs comprar-se un pis, però poden tenir una opció de lloguer, doncs crec que interessant, que a més faria que hi hauria més demanda de pis de lloguer, per tant baixarien els preus dels pisos de lloguer. Per tant, jo crec que la deixar un pagament és una bona solució i crec que s'hauria d'impulsar. Una altra cosa és la deixar un pagament amb caràcter retroactiu. Jo crec que això provocaria uns efectes en el mercat dramàtics, perquè jo no sé vosaltres, però jo tinc una hipoteca. Em podria, en aquest moment, si fos retractiu, plantejar, dir, mira, escolti, retorno al meu pis i el banc s'espavili. Si això ho fes tothom, tindríem una crisi en el nostre país d'unes dimensions brutals, no? Home, hem de ser una mica curosos amb aquestes coses i analitzar-les molt bé, i no allò llançar-nos i en ja quants casos realment doncs podríem, o en tot cas negociar les sortides per a aquelles persones que realment tinguin una problemàtica específica i que doncs es pugui, diguéssim, o puguin, ja tinguin una hipoteca concedida però que tinguin una situació doncs molt molt complicada, doncs es pugui fer mitjançant un acord, no? Aquesta és la meva
Partit Popular.
Bien, bueno, yo ando al grano, que es la dación en pago retroactiva.
Y la ILP en general.
Bueno, sobre todo la dación en pago retroactiva. Creo que en el ámbito del derecho comparado, la dación en pago existe, por ejemplo en Estados Unidos, recuerdo, pero retroactiva no. Bueno, no voy a repetir un poco los efectos en el mercado y los efectos jurídicos,
bueno, sobre todo no, la gent que si una crisis, no, tindríem una tornada, una altra crisi.
Sí, toca, toca el Partit Popular.
Sí, no, bueno, esto es decir, aquí nos encontraríamos, es decir, es un tema pues que hay que abordarlo pues muy fríamente, porque quizá el corazón pues te pide pues sí retroactivo, pero mucha gente está, pero cuidado, es decir, a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad, Entonces, yo creo que son temas muy delicados, tienes que tener un nivel de formación a nivel jurídico, económico, muy grande para poder hacer una ley que, repito, no sea peor la ley que la situación previa, ¿no? Y yo por eso, por un tema de cautela, no me puedo pronunciar a favor de la dación en pago retroactiva, si en cambio a favor de la dación en pago se tendría que regular. Es decir, yo creo que el Congreso de los Diputados en las últimas semanas, meses, ha aprobado ya alguna medida en la medida, no de dación en pago, pero sí tema de desahucio, lanzamientos en el ámbito de préstamos hipotecarios impagados para gente pues muy necesitada, y creo que por esta vía podría continuarse, pero repito, siendo muy cuidadoso con el tema de la retroactividad, porque plantea serias dudas que pueden incluso empeorar la situación actual.
PSC.
A veure, jo crec que bueno, aquí des de... hem recollit signatures a favor d'aquest tema a Sant Cugat l'any passat al Partit Socialista. Jo crec que el Partit Socialista, de moment, amb el tema concret aquest de la retroactivitat, també jo crec que hi ha un tema jurídic, també, no sé si pot ser, vale? Perquè les lleis no sempre poden ser retroactives, vale? En tots els aspectes, quan perjudica algú. Llavors hi ha aquest tema jurídic. Jo crec que, evidentment, que estem a favor, el que no sé si es podrà aplicar. El fet de que els pisos pugin o baixin de preu, jo crec que s'ha de veure. No sóc economista, però ja, al final hi ha lleis que fins que les coses no passen, fins que no és una cosa que quan s'aprovi aquesta llei no sabrem què passarà exactament amb els preus dels pisos. Evidentment, els préstecs, jo no sé com està Europa, però crec que estiguin, els interessos no crec que estiguin molt més alts a Gran Bretanya, als Estats Units que aquí.
El banc assumeix més risc amb tu i per tant t'ha de
cobrar més interès. Seran més seriosos, ja no donaran préstecs a qualsevol, que és el que ha passat ara també, que ha estat aprovat aquest, han donat préstecs a gent que no l'havia de tenir, segurament, o préstecs massa alts per les rendes que tenien, que jo crec que aquest és el problema. L'altre dia em vaig anar a informar al banc i ara sí que miren que no sigui més del 40% del que tu guanyes, que és el que havien d'haver fet fa 10 anys, que no ho feien, perquè com tot anava molt bé, pensaven que tu guanyaries més i acabaries pagant doncs, això, el 30% o el 40%. I són errors que han comès els bancs, vale? per no sé, per guanyar més diners, que al final s'ha demostrat que hi hagi de ser un pagament o no, els preus han pujat, i si al final no pots pagar igualment, la crisi és igual. O sigui, al final el problema és el mateix. Si no pots pagar, què més dona si has de seguir pagant si no pots? No pagaràs el deute. El que està passant ara és que et treuen el pis, has de seguir pagant, però si no pots seguir pagant, que és el que passarà amb els bancs, al final no recuperes els diners que has prestat a aquesta persona, el qual...
Has pagat un interès més alt durant el temps que has tingut el préstec.
Ja està.
Iniciatives, que si comencem a fer diàlegs no arribem als altres partits.
Bé, respecte de la dació en pagament, estic d'acord, vull dir, aquí mateix a Sant Cugat jo crec que tots els partits vam contribuir a la recollida de signatures perquè això es pogués portar al Congrés. De fet, ja està, doncs, al Congrés. Jo no sé si això tirarà endavant, perquè si sents l'opinió d'alguns experts, vull dir, alguns experts jurídics, consideren que no se'ls ha cridat, que no se'ls hi ha demanat l'opinió i que, per tant, doncs, consideren alguns que això no serà més que una pantomima i que no arribarà a res realment. Tampoc no hem d'oblidar que la dació en pagament, doncs, està molt bé i resol el problema, però deixa la gent al carrer. Per tant, diríem, seria el mal menor de tot aquest drama que estem vivint. Pel que fa a l'aspecte retroactiu, que és el que tu deies, evidentment, des del punt de vista conceptual és que sí, des del punt de vista jurídic jo em sento incapaç de dir-ho, però penso que possiblement és un problema de voluntat política i que, per tant, probablement es podria resoldre, si no amb una llei general, amb algun tipus de cosa que sí que es podria fer. Per tant, jo crec que cal posar-hi el coll, però per lo que jo he sentit dels experts no sé si arribarem a bon port al Parlament amb aquesta cosa.
La CUP?
Jo crec que la clau està a el que apuntava la Roser ara al final. Si les lleis no permeten la retroactivitat, ja és un problema jurídic, em sembla greu, però les lleis es canvien, ja està, és així de senzill, les lleis es poden canviar i és qüestió de voluntat política. Estic cansat de dir que els mercats entrarien en una situació desesperada per si passa això. O sigui, els mercats ens han dut fins aquí i per tant és evident que la situació ha de canviar. I si això suposa haver de canviar la llei, doncs es canvia. Jo crec que ahir l'Ada Colau, la plataforma d'afectats per la hipoteca, això és el que van a dir al Congrés espanyol. Estem parlant de retroactivitat i jo crec que ahir va quedar clar, davant de gent que està patint situacions desesperades, jo crec que s'analitzaria bé cas per cas. si no som capaços d'entendre això i ens hem de mirar les coses amb molta fredor, com deia el Bruno, pues el problema s'enquistarà i aquí n'hi haurà uns que seguiran patint i uns altres que, com sempre, seguiran estant tan contents com estan fins ara.
Partit Popular, que ha donat un torn de paraula.
Un apunte, el tema jurídico. A ver, les lleis, no hay ningún problema desde un punto de vista jurídico, una ley sea retroactiva, no hay ningún problema. No puede ser retroactiva una ley en el ámbito penal, pero en el ámbito, el resto de ámbitos, civil, administrativo y social, no hay ningún problema con una ley sea retroactiva. El problema no es el tema jurídico, sino la seguridad jurídica. Es decir, tú cuando una persona invierte en un país, quiere que en ese país haya seguridad jurídica. Lo que no puede ser es que nosotros tengamos un sistema y ahora venga el Congreso y diga, no, esto se aplica 2 años para atrás, porque si no, esto crea en los inversores el efecto salida, o sea, la salida masiva de capitales. O sea, es un tema muy, muy delicado, se tiene que estudiar muy bien, y repito, yo creo que se tiene que utilizar no solo el corazón, sino también la cabeza, y regular. Es decir, que hay un tema de justicia social muy grave, es verdad, ¿sí? Y hay que ponderar los intereses y ir dando soluciones. Pero repito, no es un problema jurídico, sino de seguridad jurídica.
Escoltin, si els sembla, passem pàgines, que voldria parlar amb vostès d'aquesta cimera anticorrupció que arriba avui al Palau de la Generalitat, a iniciativa del president Artur Mas, i reunirà els màxims representants d'institucions judicials de Catalunya i d'òrgans de control sense la presència dels partits, i s'hi abordaran mesures i mecanismes contra la corrupció en plena onada de casos d'aquest àmbit. I estaran, per entendre'ns, la presidenta del Parlament, el del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el fiscal superior de Catalunya, el síndic de comptes i també el síndic de greuges i el director de l'oficina antifrau. Això arriba amb una escalada de casos de corrupció que omplen les portades dels diaris, el cas Bárcenas, el cas ITV Muriel Pujol, el cas Mercuri, també la situació d'Iñaki Urdangarín, per dir-ne els més recents, i els voldria demanar, més enllà de parlar d'aquesta cimera en si, que també òbviament poden fer el comentari que vulguin, què consideren que s'ha de fer des dels partits polítics per intentar recuperar la confiança que sembla que s'ha perdut amb la immensa majoria de la població, que veu com cada dia doncs, gent en llocs de responsabilitat estan imputats o acusats o tenen relació amb aquests casos de presumpta corrupció, depenent de cadascun dels casos. També tenim el cas de Lloret. Bàsicament, què creuen que s'ha de fer per intentar recuperar aquesta confiança, si és que es pot recuperar d'alguna manera? També fem una ronda inicial i tenim 12 minuts per tractar el tema. Sé que és molt complicat tractar un poca estona, però vaja.
La primera demanda és si hem acurat amb les expressions, perquè es menciona uns casos, hi ha uns, tots ells imputats.
He dit que surten a les portades dels diaris, senyor Jordi Puigneró.
No, hem mencionat d'imputacions, i clar, jo crec que són coses molt diferents. El cas ITV encara no està en cap lloc, senzillament no hi ha ni imputació.
Fiscal,
ni ha cap,
fiscal anticorrupció.
Ha demanat la imputació, no, senyor Puigneró. Ha quedat clar.
Utilitzem les paraules, si no al final fem judicis paral·lels des de molts àmbits.
Sempre es culpa dels mitjans, senyor
Puigneró. No, jo no dic que sigui pels mitjans. Jo dic que no fomentem judicis paral·lels en els casos quan encara doncs, no hi ha ni tan sols una imputació, no? Que potser es produirà, però vull dir que en aquests moments no hi és. Bé, jo crec que tenim un problema de fons. Jo crec que ara podem aquí començar a analitzar cadascun dels casos i tirar-nos els plats pel cap. Però tenim un problema de fons en el país, i que rau en el fet de que la nostra democràcia doncs encara no és una democràcia. Diguem-ho d'una altra manera. Diguem que és una democràcia que té prou feines, 40 anys, que quan es va començar a bastir aquesta democràcia doncs es va fer una aposta per un sistema de partits polítics forts, on el partit ho és tot, i a partir d'aquí doncs a partir d'aquí és on tenim l'origen de molts dels problemes i dels mals que estem patint en aquests moments. Crec que és el moment de fer una segona transició democràtica en aquest sentit. Crec que cal abordar en profunditat un canvi en el sistema de partits, més transparència vol dir més informació, i per tant amb més informació difícilment es poden produir, o segurament és més difícil que es produeixin casos de corrupció. Això ho vull dir en tots els àmbits, i per tant hem de començar a pensar en que la forma com hem entès la política en els darrers 35 anys doncs serà diferent a partir d'ara. Això vol dir fer una aposta clara per llistes obertes, per la possibilitat que les persones puguin escollir directament els seus càrrecs, els càrrecs electes, que les primàries i els processos interns doncs siguin més transparents en l'elecció dels candidats, Bé, jo sempre he defensat el model anglès, en el qual doncs, el diputat té una doble moral, en la qual ha de, té una vinculació al partit i per tant ha de defensar aquell postulat del partit, però també té un deute moral amb els seus electors de la seva representació electoral, no? I això fa que, per exemple, ahir en la Cambra dels Comuns, doncs el senyor Cameron, el 50% dels seus diputats doncs, no votessin a favor d'una proposta del seu partit i no passés res, no? D'altres partits aquí els multem.
Partit Popular.
Bien, yo creo que la cumbre que hace más es puramente oportunista, es decir, es mi opinión. Si lo hubiera hecho otro político hubiera hecho exactamente lo mismo, hubiera sido de mi partido. Lo que hay que hacer es cumplir las leyes, es decir, las leyes no son malas, ¿verdad? No se cumplen, hay que cumplir las leyes, hacer menos cumbres y más trabajo, ¿no? Es decir, el señor Puigneró apuntaba a un problema de fondo. Es decir, yo creo que el problema de fondo no es la calidad democrática, ese no es el problema de fondo. Es decir, tenemos una crisis política, tenemos una crisis económica y todas tienen el mismo origen, que es una crisis moral, una crisis de ética. Aquí pasa. Y la ética pasa por el corazón del hombre, o sea, es un tema que va a la raíz del hombre, lo que está pasando. Y en definitiva, el sistema está como está por ser una consecuencia pues del nivel moral de la gente. O sea, el problema es de la persona. Me ha apuntado esto, sí, también, decir, bienvenidas sean las iniciativas que se comentaban sobre la transparencia. El Partido Popular de Cataluña en breve va a presentar al Parlamento la ley de transparencia. El Gobierno de la Nación también tiene un proyecto de ley que pronto llegará al Congreso sobre transparencia. Bienvenidas sean. Pero ese no es, con eso no se va a cambiar. Ni que vengan otros partidos políticos, pasaría exactamente lo mismo. La raíz del problema es de origen ético. Y apuntando lo de las listas abiertas, celebro que el señor Puigneró pues apunte a...
Hace tiempo, ¿eh?
Sí, no, bien. Lo digo porque ayer Esperanza Aguirre, que una política a la que tengo la máxima simpatía, como ustedes saben, vino a Barcelona y precisamente habló de esto, es decir, más poder al ciudadano, menos poder al partido. Listas abiertas, también como apuntaba el presidente de Extremadura, listas abiertas puede ser un paso en la medida de que haya una situación política más sòlida.
PSC.
A veure, un altre punt de vista. A veure, el que està clar és que la percepció que hi ha al carrer és que el món de la política en aquest país, i també fora d'aquí, no és només a Catalunya i a Espanya, ja la corrupció és una cosa generalitzada. I això és un problema perquè al final el que es fa mal és el sistema democràtic, que és el que al final és el que ens interessa, és mantenir una democràcia que és bastant jove. I jo crec que si allarguem massa el dolor, correm el perill de, que hi hagin iniciatives poc democràtiques que intentin imposar-se. Hi ha un tema que s'ha de fer, però ja és dotar el poder judicial de més mitjans. Ja s'estan queixant que no poden arribar a tot. També és cert que els judicis s'allarguen molt, els processos judicials, des que s'imputa en premsa fins que surt la sentència, passen 10, 15 anys, i això és absurd, no té sentit. Perquè estan sortint casos de fa anys. O sigui, el fet que el 2005 algú estigui robant no vol dir que ara estigui els mateixos robant. No sé. I la percepció és que això és un continu, i bueno, hi ha una part positiva, que vol dir que el poder judicial està treballant i està fent la seva feina. I la part negativa és que va molt lent, no pot investigar tots els casos que voldria i cal que hi posem. Lo de l'iniciativa del senyor Mas jo crec que és bona, però jo crec que tindria que haver comptat una mica més amb la resta de partits, com ja han dit altres partits. Bueno, comencem a treballar. Primer consultem els experts. Hi ha molts experts que no formen part d'aquestes institucions que han fet estudis perquè hi ha més corrupció a països com Itàlia, Espanya o Grècia que altres països. I, escolta, no hem d'inventar res. Hi ha coses que ja estan inventades fora d'aquí, les copiem, les apliquem i com més ràpid millor, perquè la gent ha de tenir confiança en la democràcia, que és el principal.
Roser Casamitjana, iniciativa.
Sí, a veure, respecte a la comissió que s'ha creat, benvinguda sigui, val més tard que mai, jo crec que fa tard, evidentment. Estem, jo crec, amb una lacra que, evidentment, afecta els polítics, però jo crec que afecta tota la societat. És a dir, penso que tots plegats ens hem acostumat a una manera de fer i a uns vicis que efectivament serien intolerables o haurien de ser intolerables, i la prova és que hi ha moltíssima gent que continua votant els que han sigut imputats i els que han sigut fins i tot acusats. Per tant, vol dir que això té una extensió molt grossa. Què s'ha de fer? Jo realment, què s'ha de fer exactament no ho sé, però el primer que hauríem de fer és els partits, doncs,
arrambar o apartar els que estan imputats ja, imputats realment, treure'ls i treure'ls la responsabilitat. I l'altra cosa és incrementar la transparència. Com s'ha de fer això, jo no ho sé, però és evident que tots, des dels ajuntaments fins a totes les institucions i sobretot fins als partits polítics també, òbviament, s'hauria d'incrementar la transparència. Que això vol dir que passa per llistes obertes? Evidentment. No sé si això arreglaria tots els desaguissados, si se'n permet, que tenim en aquests moments, però probablement facilitaria que les coses fossin més obertes, que la ciutadania conegués més tots els intríngulis i que no hi hagués els trepitxeos que en aquests moments hi ha.
CUP? Té una estoneta, una estoneta no, perquè uns minuts, o un minut, o el que
no,
sigui.
No, seré ràpid. A veure, solucions immediates que se'n passen pel cap. Limitació de mandats hi ha, o sigui, a tot estirar dos mandats. Nosaltres, per exemple, ens anem autoimposat un, crec que és poc, però bueno, com a molt dos. Limitació de sous, tot i que es digui que la gent llavors no voldrà entrar a formar part de la política i que l'empresa privada està més ben pagat, que en molts casos ho poso en dubte. Eliminació de estaments que no serveixen per res i que l'únic que fan és servir de menjadora perquè els partits hi col·loquin gent, les diputacions, l'exemple més clar segurament, i que el problema és d'ètica i moral, com deia el Bruno, doncs és possible, però en tot cas, Bruno, així li va el PP, si el problema és d'ètica i moral, planteja tu, perquè, mare de Déu, senyor.
Per supuesto, també. Todos, eh?
Sí, però
vosaltres
bueno,
perquè no governais.
No, vull dir, no ho sé. I llistes obertes, no en soc partidari, la veritat. Segurament el que ha de canviar són els partits, el que han de canviar és la dinàmica de fer dels partits, perquè les llistes obertes, jo crec que Estats Units, per exemple, a Bassa, i què faríem? Que es pogués dedicar a la política la gent que realment a darrere tingués un grup de un lobby més fort de pressió, un grup més... Jo crec que el que han de canviar són les dinàmiques dels partits, que els partits, ho comentava la Roser, siguin oberts, siguin més transparents, fa riure, per el que diré ara, però segurament el sistema assembleari de partits afavoreix que les llistes siguin, sense que siguin llistes obertes, esdevinguin finalment transparents, que la gent conegui a la gent que hi ha a les llistes, i per tant, solucions n'hi ha. El problema és bé per altres bandes.
Algun comentari més? Tenim un minut. Alguna proposta més en aquest àmbit? Escolti'm, normalment arribem fins a les 10 allò donant-se cops de colze per parlar. Comentari més, doncs?
No, jo l'única cosa que crec, molt breument, jo crec que els partits, en aquest cas els partits, hauríem de ser més contundents amb la gent que realment està imputada i fer neteja a casa nostra primer, en lloc d'anar escampant acusacions i dir tu més, que és el que se sol fer i que l'únic que fem és embrutar-ho tot i prou.
Amb això no acabo d'estar d'acord, perquè podem entrar en una guerra d'aquelles absurdes, com ja va passar a la història, que comences a acusar qualsevol i comencem a tallar caps a gent que és innocent. Però és un perill. No sempre que algú surt publicat un diari que algú és culpable, és culpable. Després de 10 anys, que des del problema es demostra que no, i aquest senyor ja està, ja es mata la seva vida política, i a vegades és injust, i encarregues a gent molt bona i que hagués pogut fer moltes coses.
Senyor Camps,
hi ha un alcalde, que és el Picat, que se li ha fotut un judici, bueno, a nivell de tots els mitjans, i això monstruós, al final s'ha demostrat que era innocent, i després ningú no ha sabut res, s'ha quedat tacat i marcat.
Senyor Camps, president de València, senyor Camps. Sí, senyor.
Però això,
senyor Camps,
això és un problema de la justícia. Si la justícia s'equivoca, doncs sempre hi ha el recurs, etc., però és un problema. Jo no dic que hàgim de fer cas als mitjans de comunicació, dic els imputats.
Ja parlo jo. Moltíssimes gràcies, Jordi Puigneró, Bruno de Salvador, Michael Cáceres, Roser, que és a Mitjana, i Quim Pros. Fins la setmana que ve.
Gràcies.